Hi, my name is Oriol Sanz. Even though I'm from Les Borges Blancas, now I live in Michigan, in the United States. And it's a pleasure to be here.
Avui tenim amb nosaltres a l'Oriol Sanz. Ell és un borgenc que està actualment vivint a Detroit, on és director d'orquestra freelance i també treballa a la Detroit Symphony, on és director artístic dels webcasts. Ell ha estat vinculat sempre amb la música. Ell va estudiar al Conservatori de Barcelona direcció d'orquestra i direcció coral. A banda, també està format en humanitats. I avui, aprofitant que ha vingut a les Borges Blanques a veure la família, doncs aprofitarem per conversar una mica amb ell. Bona tarda, Oriol.
Hola, gràcies. Gràcies per invitar-me.
De res, a tu. Voldríem que ens expliquessis una mica la teva experiència americana, la teva vida fora de les Garrigues. I per començar, explica'ns com era la teva vida aquí abans de marxar i com va ser que vas decidir anar a viure a Detroit.
Sí, tot just abans de marxar, jo de fet llavors no vivia a Borges, sinó que vivia a Lleida perquè estava treballant al conservatori, feia classes al conservatori de Lleida. Bé, el que sempre intentava fer, això espero que molta altra gent faci, no? Mentre fem classe, un es continua formant. Jo vaig continuar anant a cursos de direcció per Europa. I vaig anar a un curs a Gotha, a Alemanya, que el feia un professor americà que feia classes a la Universitat de Michigan. I llavors, després d'una setmana d'estar aquest curs a Alemanya, al final d'aquella setmana el professor em va dir: "Escolta, m'has pensat mai a fer un màster als Estats Units?" I li vaig dir: "Home, això era un dels meus somnis, no?" I vaig fer la sol·licitud aquella setmana mateix, estava fora de plaç, i llavors em van donar una audició. La manera d'entrar a les escoles així superiors de música als Estats Units i a molts llocs aquí a Europa també és fas una prova d'accés, no? Que nosaltres en diem una audició. Uh-huh. I em vaig fer una al març del 2006 i em van acceptar. I llavors doncs vaig tenir un parell de mesos per tenir-ho tot enllestit aquí, però també feia classe a la Universitat de Lleida, a la Facultat de Ciències de l'Educació, i clar, allò, acabar-ho tot, tancar-ho tot i llavors anar-me'n. I em vaig anar el setembre, vaja, l'agost del 2006.
Sí, ara fa 8 anys.
8 anys, ja.
És a dir, tu aquí ja havies acabat els teus estudis, uh-huh. Estaves ja en el món laboral,
sí.
No? Vinculat, com dius, al conservatori, a la universitat, però vas voler aprofitar l'ocasió d'anar a cursar aquest màster als Estats Units.
Sí, això és un canvi... No me'n penedeixo en absolut de fer-ho, i va ser un bon moment per mi. Em sembla que vaig agafar allò l'últim tren que va passar, perquè una vegada estàs ja treballant això, com deies tu, al conservatori i a la universitat, fent classe, vaig pensar que, mira, ho he de fer, no? He d'agafar aquest últim tren. Uh-huh. I n'estic molt content, la veritat.
I quan vas arribar al 2006 a Estats Units, a Detroit, què hi vas trobar? Com va ser la teva experiència amb el màster? On vas anar a viure? Què vas fer?
Bé, fins ara he viscut en una ciutat que es diu Ann Arbor, que queda a l'oest, a uns 40-45 minuts de la ciutat de Detroit. I és una ciutat universitària on hi ha la Universitat de Michigan, una de les millors universitats americanes. I la veritat és com una bombolla. O sigui, per això, quan em dius allò que em vaig trobar, és molt diferent el que trobes a la ciutat on vaig viure jo, a Ann Arbor, una ciutat, com et deia, universitària, plena d'estudiants, de gent de tot el món. On...
Clar, un ambient molt cosmopolita,
exacte.
No? Amb molta vida, molt acollidor.
Molt obert, molt acollidor. Recordo allò, per exemple, quan vaig anar a fer les proves, allò, trobar-me al mig de la ciutat, allò amb un mapa mirant allò per on anava, i allò, tres persones allò, en qüestió de 5 minuts, tres persones em van preguntar allò, on vols anar, allò que, no? Un lloc molt obert que moltes vegades Crec que des d'aquí està una imatge dels Estats Units com un lloc molt tancat i molt conservador. I jo no dic que no hi hagi llocs que sigui així, però que nosaltres també hem d'estar una mica més oberts a la imatge que tenim dels Estats Units, perquè hi ha una mica de tot. I la veritat és que quan vaig arribar allà em vaig trobar això, un lloc molt acollidor, molt obert, i un lloc on hi ha moltes ganes de treballar i moltes ganes de fer coses i de ser creatius.
I com et vas anar integrant a la vida dels Estats Units? Com et deia abans, per exemple, on vas viure?
Clar, és curiós. Això també per mi va ser un xoc. Jo no havia estat mai un immigrant. Clar, jo sempre havia viscut aquí, a Borges, o a Montserrat, o a Barcelona, però sempre al país, no? I el fet allò d'agafar les maletes i anar-te'n, jo me'n vaig anar amb un visat d'estudiant, que vol dir que te'n vas amb tots els papers en regla, vens d'un país europeu, que això allà està molt ben considerat, no? Allò no venia d'un país africà. I tot i així, els problemes que em vaig trobar quan vaig arribar allà, allò de... Jo, per exemple, havia parlat amb un altre noi que també hi anava i vam compartir en pis, però jo vaig arribar abans que ell. Quan vaig arribar allà, vaig trobar que, clar, perquè em donessin d'alta la llum, necessitava tenir un número, que en diuen el Social Security Number, que jo no podia tenir perquè no treballava, perquè era estudiant. De manera que vaig viure en aquell pis durant una setmana fins que va arribar el meu company sense llum.
Sense llum.
Tampoc no vaig poder tenir... Clar, o sigui, sense aquell número, diríem, no podia tenir cap contracte amb cap companyia americana, de manera que no tenia ni telèfon, ni llum, ni gas. O sigui, un desastre. Però, o sigui, per una banda, això va ser... Al principi va ser difícil, però després també vaig trobar gent que em van ajudar molt, i que això, doncs, van fer que aquesta situació, així que en un principi, les dues primeres setmanes, sobretot, van ser les més dures, no? De dir, ostres, si he arribat aquí, si teòricament ho hauria de tenir tot bé, no? Tot en ordre, hauria de poder tenir això, un telèfon, no? I, però allò, com et dic, allò, l'ajuda de gent d'allà van fer que la situació... ben aviat, allò, al cap d'un parell de mesos ja és fàcil, va ser fàcil a partir d'això del novembre o així, no? Doncs entrar ja una mica en el que és la normalitat de
viure en un país. Els primers mesos són difícils, no? Sempre hi ha una mica de dificultat en l'adaptació.
Sí.
I a nivell dels estudis, el màster que vas anar a cursar allí, era el que t'esperaves? Era millor del que t'esperaves?
Jo, clar, va ser tot tan ràpid, diríem, o sigui, entre això que t'explicava del curs aquest a Alemanya i d'anar-hi, que tampoc, o sigui, sí que m'havia fet, si tenia la imatge del que era anar a una universitat americana, però no tenia una idea molt concreta del curs on anava. Que
perquè de què era aquest màster, exactament?
Era en direcció d'orquestra.
Era, és a dir, una especialització més del que ja estaves fent.
Sí, als Estats Units... hi ha algunes especialitats musicals que no es fan, no pots fer quan tens 18 anys, diríem, sinó que primer necessites una carrera i després fas el màster i el doctorat. Jo vaig fer el màster i el doctorat allà. Després, quan vaig acabar vaig anar el 2006, vaig acabar el màster el 2008 i em vaig quedar 3 anys més per fer el doctorat, que vaig acabar això el 2011. Jo crec que en alguns aspectes millor del que pensava. En els aspectes, per exemple, de la facilitat de... O sigui, de tots els recursos que tenen les universitats americanes. Una cosa inimaginable en una universitat europea, fins i tot, no?
Recursos que vols dir a nivell de, per exemple, tu, de poder tenir accés a...
Accés
a tecnologia, instruments,
tecnologia,
a documents...
O orquestres. O, clar, penseu que són universitats grans, tot i que l'escola de música de la Universitat de Michigan no és la més gran dels Estats Units, és Indiana, però tot i així estem parlant allò d'una universitat o d'una facultat, diríem, una escola de música on hi ha allò, dues orquestres, diverses cors, diferents, allò, una orquestra de música antiga, grups allò de música contemporània, o sigui, una varietat que
una
aquí...
dimensió molt més gran del que tu havies vist, suposo, aquí al Conservatori de Lleida o de Barcelona.
Sí. I que en general que es veu aquí, no? En tots aquests conservatoris superiors, que no és per desmereixer-los, que està molt bé. Només dic que allò que els recursos, diríem, de les universitats americanes és una cosa que sé que les universitats europees envegen.
I quan vas acabar el màster, com va ser la teva integració laboral?
Clar, vaig acabar el màster el 2008. Llavors, tenia diferents opcions. Una era tornar. Però 2 anys passen molt de pressa. I dius, ostres, ara ja he de tornar? I a més, tornar a fer què, no? Perquè jo quan vaig marxar vaig deixar les feines que tenia. Creia que no és just, no? De marxar. Sé que algú m'havia parlat allò de dir, doncs mira, pots marxar, si marxes per 2 anys, hi ha maneres allò de, diríem,
deixar les coses com estan perquè te les puguis tornar
clar,
a trobar.
Però quan vaig marxar, no sé per què exactament, no és que quan marxes el 2006 pensava que no tornaria, sinó més que res per dir, ostres, són 2 anys, qui vingui que s'ho faci seu, no? I que faci el que ha de fer. I clar, llavors el 2008 tornar, per mi no era una bona opció. Podia quedar-me allà i intentar buscar una feina. És molt difícil, sobretot quan ets allà estudiant, canviar visat per treball. I més nosaltres allò en el camp de l'art, no? Que costa trobar allà una feina fixa. Els nostres són allò fer concerts, allò fas concerts amb diferent gent, però allò no tens un contracte laboral.
Són feines temporals,
exacte,
no? Que poden durar un cert temps, però que no et donen una garantia.
Exacte. Hi ha un visat d'artista que pots obtenir als Estats Units, però és caríssim i molt complex d'obtenir. Hi ha un procés molt llarg amb advocats i cartes de recomanació de gent que t'ha vist dirigir o el que facis, diríem, no? La teva activitat artística. Això, aquesta era l'altra opció. I l'altra opció era dir, ostres, doncs mira, faig un doctorat, són normalment 3 anys més, completo la formació, perquè 2 anys, com ja t'he dit al començament de la resposta, passen molt de pressa, molt. Sobretot per una cosa tan nova, que tot és nou, tot és un xoc, tot...
Tants estímuls nous,
sí.
No? No teniu temps de processar-los.
Exacte. I llavors a mi em semblava que 3 anys més serien ideals allò per absorbir el que havia estat inicialment un xoc i per interioritzar-ho una mica. I crec que va ser la millor decisió, perquè llavors vaig fer proves amb diferents escoles per fer una altra audició d'aquestes, per fer el doctorat, i tenia diverses opcions i finalment vaig decidir quedar-me allà on era i em vaig quedar a la Universitat de Michigan a fer el doctorat.
Aquestes audicions de les que ens parles, en què consisteixen exactament?
Depèn de l'escola. Hi ha escoles que són més teòriques, diríem, o sigui, hi ha una part escrita on et pregunten
coses. Com un examen.
Sí, com un examen on et pregunten... obres, moltes preguntes sobre obres de repertori o et pregunten més qüestions tècniques musicals. Llavors, normalment, a totes les proves hi ha un apartat d'oïda, o sigui, de la teva habilitat en sentir, perquè això és una cosa que pot ser molt teòric, no? I pots veure moltes coses sobre el paper, però com a director has de saber, has de tenir l'habilitat de sentir el que està passant al teu davant, no? I llavors totes les proves també tenen una part de direcció. O sigui, tens una orquestra que normalment, clar, tu entres en una sala on hi ha 80 persones mirant-te i no en coneixes a cap, i llavors tens, depèn, hi ha entre 15 i 20 minuts normalment, una cosa així. Hi ha unes obres, llavors normalment es fa alguna selecció d'aquestes obres, o depèn de la quantitat d'obres que t'hagin donat, es fan totes o només una part, no?
Però són obres inesperades per tu en aquell moment, o que tu has tingut l'ocasió de poder-te
preparar? No, normalment el repertori te'l donen abans. Sí, clar, és que això... Llavors, si pogués ser qualsevol cosa, ja seria una cosa pràcticament... No dic impossible, però sí que, clar... O sigui, el repertori és tan vast que seria molt difícil, no?
I recordes alguna d'aquestes peces, alguna d'aquestes obres?
Una de les obres, que per cert és l'obra que us he demanat, allò que posem, és l'Appalachian Spring, de Copland. A la Universitat de Michigan, les proves aquestes d'entrada duren 2 dies. És una selecció. El primer dia fas la part aquesta més teòrica, la part d'audició, hi ha una entrevista personal, això també és molt habitual, entrevista personal amb el professor o professors de l'escola. I llavors hi ha una selecció dels que han fet aquest primer dia, i el segon dia només en passen normalment uns 6 o 8. per fer una part de direcció. El primer dia, la part de direcció, que hi ha això que et deia de la selecció, el primer dia es fa amb un grup petit, amb un ensemble, que es diu, un grup petit d'instrumentistes, i llavors l'obra escollida era aquesta, la Pelican Spring. I per això és una obra que li tinc un especial carinyo. També és una de les últimes obres que vaig dirigir aquí, perquè la vaig fer aquí just abans de marxar cap allà.
I comparteix sentimentalment, no?, un vincle amb Catalunya i també després amb l'etapa...
Sí, per mi, mira, tinc allà una relació personal amb l'obra aquesta. I sí, diríem, em recorda, diríem, el que va ser per mi marxar d'aquí i arribar allà. I per ser ara l'he de tornar a dirigir ara al setembre. I així, és una obra allò que abans del 2006, diríem, no la coneixia. Ho he d'admetre, i que després veig que és una obra que va tornant, diríem, no? I això té una especial significació. Mm.
I ara, actualment, en què consisteix la teva feina?
Jo ara estic de director d'orquestra freelance. Això de freelance és una paraula anglesa que vol dir allò, doncs, així, lliure per fer el que vulgui, diríem. O sigui, a mi em contracten les orquestres. Normalment, les orquestres professionals es treballa en una temporada que depèn de l'orquestra, pot ser més o menys llarga, però que va des del setembre, més o menys, fins al maig. I l'orquestra... Les orquestres fan cada setmana un programa diferent, amb concerts els caps de setmana. Això depèn de l'orquestra, pot ser allò divendres, sabte i diumenge, en poden fer tres o dos, els que sigui. Llavors, normalment cada setmana hi ha un director diferent. Les orquestres tenen un director que es diu director titular, i aquest és el que en fa aproximadament unes 10, normalment en una orquestra americana són unes 10 o 12 setmanes a l'any. I llavors els altres són directors invitats. Doncs, jo el que faig és això, allò, les orquestres em conviden com a director.
Treballes per diferents orquestres,
sí.
I per tant de diferents ciutats d'Estats Units.
Sí.
Viatges bastant.
He viatjat sobretot he estat a Colorado, New Mexico, he també estat a Jalisco, a Mèxic, a Montreal vaig estar ara fa poc. Vull dir, allò, vas viatjant depenent allà on les orquestres et demanin, no?
És a dir, no tens una orquestra que sempre sigui la mateixa, la que dirigeixes, sinó que vas canviant.
La tenia, fins fa poc tenia una orquestra a Ann Arbor, però també vaig decidir allò. És bo un canvi i és bo que la gent allò, anem passant, que no quedar-nos allò estancats en un lloc.
T'agrada el fet d'anar canviant també d'orquestra?
M'agrada molt. M'agrada molt perquè per mi és un repte. Això mateix que et deia, no? Allò de les proves. D'entres en una sala i tens 15 o 20 minuts amb 80 persones al davant que no et coneixen i tens aquest curt temps allò per fer-te els teus, no? Una mica. I convèncer-los que el que fas és el que hem de fer tots junts. I per mi això és un repte. Cada vegada que vaig en una orquestra així que no hi he estat abans, és un repte de dir, ostres, a veure com seran, què faran, què... I allò, no?, de dir, ostres, tenim només 3 o 4 assajos, perquè això és tot el que tenim en una setmana, per fer un concert o dos o els que siguin. I m'atreu molt això. I després també m'atreu quan ja torno a una orquestra. Perquè és fàcil, relativament fàcil que les orquestres et convidin. És més difícil que et convidin una altra vegada. Perquè si et conviden una altra vegada vol dir que els has agradat la primera vegada, no? I quan això passa, està molt bé. Llavors també s'estableixen vincles amb alguns dels músics, amb els que hi has tingut alguna relació, doncs, després d'un concert, o després d'un assaig, o el que sigui. I també m'agrada tornar als llocs i que la gent se'n recordi de tu l'última vegada. I una altra vegada, allò, la segona o la tercera vegada que vas a una orquestra, tenir el repte de fer el mateix, allò, ja no és la novetat, ja saben com ho fas. I per mi això torna a ser un altre repte, un repte diferent, però que m'agrada molt.
Sí, és molt motivador, no? I a més suposo que també tens l'oportunitat de conèixer molts professionals diferents.
Sí, tens l'oportunitat de conèixer com està la situació professional, que no és de les millors. Suposo això com a tot arreu, vaja, encara als Estats Units, encara com a músic professional, com a instrumentista... Crec que hi ha més sortida que la que hi ha a Europa ara mateix, perquè el sistema americà d'orquestres és molt diferent de l'europeu. A Europa les orquestres són públiques, o sigui, estan pagades per un govern, ja sigui allò, un ajuntament, no? Hi ha orquestres municipals, o comunitats autònomes, aquí tenim l'OBC, el que sigui, no? Allò reben totes, no només subvenció, sinó que... No estem parlant de subvenció, sinó que diríem l'amo, el que paga els sous, diríem...
És l'estat, directament.
És l'estat. Als Estats Units això no existeix. Als Estats Units totes les orquestres són privades. Totes les orquestres s'han de buscar els diners. La subvenció pública és mínima i això fa també, per exemple, que aquí a Europa les orquestres públiques, quan els músics entren en una orquestra és com un funcionari. Per tant, tens la plaça de per vida. Als Estats Units hi ha molt més moviment pel simple fet que és com una feina normal.
I abans, bé, no t'he preguntat, però quan parles de que tens aquest contacte tan continu amb els professionals, amb la gent, lògicament allí tu parles amb anglès.
Sí.
Quin era el teu coneixement previ de l'idioma abans d'anar als Estats Units?
Bé, ara el que diré segurament la meva dona se'n riuria molt, perquè jo creia que tenia un nivell més o menys acceptable. Jo aquí, per exemple, a vegades si venia algú estranger i necessitaven algú per traduir, a vegades ho feia, m'havien demanat de fer... O sigui, jo creia que estava més o menys bé, però clar, vas allà i és diferent.
És a dir, a nivell d'estudis, de gramàtica, tu coneixies l'anglès.
Jo vaig fer l'institut al Clavé, al Col·legi Clavé, i havia anat allà. No recordo fer anglès fora de extraescolar. I jo amb això, no sé, vaig ser valent o inconscient... I me'n vaig anar cap allà. Clar, el problema principal no era allò, la conversa d'un a un, mira, la vas fent. Clar, el problema era que els assajos, estàs al podi i mentre dirigeixes cap problema perquè no has de dir res, però quan pares has de dir alguna cosa. Havia de pensar què havia de dir, però no només què havia de dir, sinó com ho havia de dir. De manera que a vegades és allò, dius, bueno, ara diria això, però continua, perquè tampoc sé com dir-ho, no? I era una situació que podia arribar a ser bastant incòmoda.
El fet de no saber com dir-ho no ho deies, no?
I per això crec, ara allò... Crec recordar, va durar allò els primers mesos. No? Però ara ja, mira, l'anglès, com et deia, la meva dona és americana, és de Michigan, l'Emily, i amb ella parlem català i anglès perquè ella va aprendre el català.
Arrel de conèixer-te a tu?
Sí, sí, ella em va dir que si jo aprenia el seu idioma, ella volia aprendre el meu.
Molt bé.
I a casa parlem, ho he d'admetre, parlem més en anglès que en català, però ella sempre se'm queixa que fem això. I suposo, espero que a partir d'ara parlem més català.
I ella és capaç de tenir una conversa en català?
Sí, sí, sí.
Tot a través de les converses que teniu entre vosaltres. No ha estudiat el català...
Sí, ara et diré una intimitat. Bueno, no és gaire íntim, tampoc. Però quan vam començar a sortir així, fèiem un cafè a la setmana, els dijous, en català. Llavors jo vaig comprar un llibre de català per estrangers, que n'hi ha, algun, no gaires, però... I sí, llavors durant aquella estona no podíem parlar anglès, que va ser, especialment els primers dies, va ser molt difícil, però ho va fer molt bé.
Que curiós.
No, hi ha estrangers que aprenen català.
És a dir, el vostre dia a dia us podem sentir parlar tant en anglès com en català indistintament. Certa prevalència de l'anglès, perquè clar, lògicament viviu en una ciutat de llengua anglesa, però...
De fet, fem servir el català moltes vegades, allò, saps... quan estem així en públic i no volem que la gent ens entengui. Passa que alguna vegada hem tingut alguna sorpresa. Un dia recordo anar en uns grans magatzems i estar mirant unes sabates i no sé què vam dir, no me'n recordo, no era res lleig, però sí que vam fer algun comentari en català i la dependenta era de Manresa. I clar, s'ha de vigilar. O sigui, el fem servir, però...
Us devíeu quedar ben sorpresos, no?
Sí, sí, a més no era massa lluny d'allà on vivíem, no és que estéssim en un lloc, però sí, sí, es veu, hi ha catalans de tot arreu.
I tens contacte amb d'altres catalans que estiguin vivint a la teva zona d'Estats Units?
Sí. Sí, allà, a la ciutat d'Ann Arbor, hi ha algú... Clar, al ser una ciutat universitària, sempre hi passa algú...
Gent de pas,
català.
No?
Sí, molta gent de pas. Clar, en aquestes ciutats universitàries, gent que hi va estudiar i després doncs, se'n tornen o se'n van a un altre lloc. Però sí que hi ha algú que treballa a la universitat que són catalans.
Hi ha alguna associació de catalans que organitzi trobades periòdicament?
No, hi ha una associació d'espanyols.
Espanyoles en el mundo, no?
Jo... Clar, hi ha molta gent allò que pel sol fet de ser... Ah, mira, hi ha arribat un altre espanyol. Van allò... Una cosa és ajudar algú que és un estranger que ve allà. I pel sol fet, perquè jo sóc un estranger als Estats Units, entenc que l'ajuda s'ha... Vull dir, allò, ajudes a qui sigui, no? Però allò, pel sol fet de ser espanyol, allò que hi hagis de quedar... jo quedo amb la gent que m'hi trobo bé. I ja està, siguin espanyols, esclar, o siguin de Sud-àfrica, o siguin japonesos.
Què vols dir? Aquestes associacions d'espanyols són molt centrades només en els espanyols i potser fan que no s'integrin tan bé en la societat?
Jo crec que això és una part... Es crea una mica uns guetos, tot i que... Bueno, guetos, a veure, tampoc no tan exagerant, no? Però sí que jo entenc, per exemple, que si vas amb la teva família vols celebrar el Tots Sants o vols celebrar Reis, i per això aquestes associacions culturals, que són això, associacions culturals, es creen allà, no? Perquè, sobretot això, si tens nens, vols que visquin d'alguna manera les teves tradicions, que és més fàcil si trobes, si allò, si us reuniu en una casa per fer orelletes o per fer panellets o el que sigui, no? Que passa que, clar, hi ha algunes tradicions que no me les sento meves i potser per això no m'integro a l'associació d'espanyols a Michigan.
Perquè n'hi ha una.
Sí, sí, n'hi ha una. Es diu ADEMI, Associació d'Espanyols a Michigan.
I a més, com deies, tampoc no has tingut aquesta necessitat.
No, he tingut amics que m'han ajudat i això, però no sé si el fet de ser català, diríem, era allò una condició indispensable, o el fet de ser espanyol. Entens? Vull dir, jo penso més allò en...
Una visió més global, més integradora, no? Sí. No tant el fet del país d'on vens.
De totes maneres, ho estava pensant, de fer allò una associació de catalans. De fet, l'any passat vam fer una via catalana a Ann Arbor, allà on érem... Sembla que érem uns 11. I a més, a La Vanguardia, a la pàgina web de La Vanguardia, vam enviar la foto, però llavors hi havia aquestes campanyes als diaris que podies enviar la foto, i érem una de... Em sembla la segona foto que sortia érem nosaltres.
I de qui va ser aquesta iniciativa?
Va ser d'un metge que estava allà, valencià, l'Ernest, que ara metge oncòleg, que ara se n'ha tornat cap aquí, però que ell viu a Barcelona i està molt ben integrat en la societat catalana, diríem, i va ser seva la idea de, va, ho hem de fer, i sí, sí, jo tenia un parell de senyeres i una estelada, vaig ser allò, vaig proveir les senyeres, diríem, de la via catalana a Ann Arbor, i ho vam fer.
I quina reacció vas veure? Tampoc no éreu molta gent,
no,
però
clar,
podeu tenir oportunitat
11...
d'explicar-ho a la gent que us veia, el que significava.
11 persones en un parc d'Ann Arbor, a les... no sé quina hora van fer, les 12 o les 11. A més, l'11 de setembre als Estats Units has de vigilar què fas. Jo sempre poso les senyeres per dins de les finestres, no les poso mai per fora. És un dia que als Estats
clar,
Units
està...
es viu molt diferent. I has d'evitar qualsevol... crec, vull dir, potser hi ha algú que senti això i visca als Estats Units pensarà que estic exagerat, però crec que és millor aquell dia no fer cap acte públic, diríem, o res que pugui cridar l'atenció per qualsevol cosa. No tenen ni idea del que és una senyera o una estelada, però millor evitar qualsevol cosa.
Clar, es podrien pensar que té alguna mena de relació doncs, amb tot el que va passar a les Torres Bessones, no? Mm-hmm. I quins avantatges i quins inconvenients creus que té viure a tants quilòmetres del lloc on vas néixer?
Inconvenients és el fet d'estar lluny de la família, no? Això... Tot i que ara les tecnologies fan meravelles, no? Només amb això, amb el FaceTime o el Skype, qualsevol d'aquests, el fet de poder veure la família és molt diferent del telèfon, allò que he vist d'explicar. Sí, estic en un pis que allò és gran i no és, però clar, no, i ara allò que puguis ensenyar on ets i així és curiós el molt que t'apropa. Òbviament no és el mateix, però per això...
Tens contacte sovint amb la gent sí, de la teva família
sí,
d'aquí les Borges.
Sí, amb la família, amb els meus pares,
els amics,
amb la meva germana, amb els nebots, amb amics... Sí. De totes maneres, és un inconvenient. És un inconvenient el fet, per exemple, que no hi hagi vol directe de Detroit a Barcelona, de manera que, clar, si, d'alguna manera a mi em semblaria que si hi ha vol directe, allò dius, ostres, només puges en un avió i ja hi ets, encara
ja
que siguin 8 hores o 9. Però no, són dos vols, allò, dius, ostres, si hagués de tornar urgentment, pràcticament des de les vegades que vinc i vaig... Has de comptar unes 20, de 20 a 22 hores des que tanco la porta de casa fins que obro
la porta aquí, de les Borges.
No? I clar, això és un inconvenient. Avantatges? Ostres, és allò, un idioma diferent, no? Aprens l'idioma. Jo ara a vegades em trobo allò pensant en anglès, que era una cosa que abans no feia mai, no? I això... I no només ho dic allò perquè aprendre idiomes és bo i així, sinó perquè els idiomes són maneres diferents de veure el món. I aprendre en un altre, allò et planteges coses de tu mateix i de la manera que veus tu el món. I després això, no? L'experiència d'una cultura diferent, que sí, que estem molt globalitzats, però que hi ha moltes coses que encara són diferents. I això no té preu. L'única manera de fer-ho és sortir de casa i anar-te'n a viure en un lloc.
Clar, l'oportunitat de canviar la teva mentalitat, no? De veure nous referents. Uh-huh. De fet, abans quan parlaves de que ara estàs molt lluny de la teva família... De fet, tu vas ser escolanet de Montserrat.
Sí.
Durant quants anys?
4.
4 anys. És a dir, tu quan tenies uns 9 o 10 anys...
Als 9 me'n vaig anar cap a Montserrat.
I vas tenir l'experiència de viure, no és el mateix, no? Però viure 4 anys sent un nen, no? És a dir, sent molt petit, lluny de la teva família.
Sí, a més era l'època abans de l'autovia. Per tant, anar fins a Montserrat era quasi tan llarg com ara. No,
clar, quedava
no
molt lluny.
Tampoc no tant, però sí que no era com ara. Que és molt fàcil. Sí, clar, que passa que aquestes experiències de no estar a casa són diferents a cada etapa de la vida, diríem, no? Jo, dels 9 als 13, l'etapa d'estar a Montserrat la recordo molt bé, però molt diferent, òbviament, de la d'ara, no? I ho recomano a tothom.
I vas mantenint contacte també amb els mitjans de comunicació d'aquí a Catalunya? Vas seguint les notícies, les novetats, l'actualitat?
Sí, jo sempre dic que la meva manera de col·laborar en el procés, diríem, és la meva subscripció a l'Ara. És la manera que tinc de veure el que passa aquí. El que passa que últimament passen tantes coses i a més amb la diferència horària de 6 hores, que és que clar, al matí m'aixeco, i quan m'aixeco al matí aquí ja són doncs, més del migdia. Hi ha moltes coses que han passat al matí, és allò últimament allò hauria de demanar que no passessin tantes coses.
Però perquè... tu quan t'aixeques dediques un temps a mirar l'actualitat de Catalunya.
Sí. Sí, és una cosa que... Vaja, no sé que, allò, no sé que m'aixequi tard i hagi de sortir corrents, diríem, però sí que...
Sempre que pots?
Sempre que puc, una estona al dia... Tampoc no crec que sigui massa llarga, no? Allò, no dic que llegeixi allò els articles tots sencers, però sí que m'agrada estar al dia del que passa, i més en aquests anys que la cosa està allò en plena ebullició.
No? Ens podries... explicar com és el dia a dia a la ciutat de Detroit?
Sí, la ciutat de Detroit és, diríem ara mateix, una ombra del que havia estat als anys, sobretot això, als anys 60. No? Em sembla que havia arribat a ser la tercera o la quarta ciutat més gran dels Estats Units. I ara és, em sembla, l'única ciutat dels Estats Units que ha perdut la meitat de la població que tenia. Va passar, em sembla que va arribar al 1.400.000 i ara en té 700.000 només.
I això en quin període de temps?
I continua baixant. Això va començar cap als anys 70, amb la crisi de les companyies automobilístiques, com et deia abans, i una problemàtica racial molt important a la zona que encara es viu ara, no? Detroit és una ciutat que va ser molt important i que ha vingut a molt menys. Tot així, allò, encara ens ha quedat els embussos de tràfic i aquestes coses com a qualsevol ciutat americana. Ara hi ha un procés allò de recuperació de la ciutat que esperem que funcioni, el que passa que no serà un procés curt ni fàcil.
I pel que fa a la gastronomia, els hàbits, els horaris dels menjars, d'entrada i sortida de la feina, t'ha costat adaptar-te?
És una de les coses que em van sobtar més quan vaig arribar allà és l'olor de menjar cap a les 12 del migdia a dins de l'escola de música. Pensava, però què és aquest olor? Com és que fa aquesta olor de menjar? I pensava, ostres, què és això? I clar, llavors t'adones que el dinar allà és molt, molt petit, però no només això, sinó que el mengen a qualsevol... O sigui, a qualsevol lloc, pel passadís, a la taula on estan, o a vegades fins i tot a dins de la classe. A dins de la classe el menjar a vegades pot ser que et demanin que no mengis, però el beure... està, òbviament, no begudes alcohòliques. Em refereixo a allò a veure... Però aquesta típica imatge, no sé si l'heu vist en alguna sèrie o pel·lícula, allò de tenir el termo de cafè a la classe i així, això, bueno, sí.
És habitual.
Molt habitual. Molt habitual. I això era, per mi va ser una sorpresa. Després, això de fer el dinar més petit i llavors que el sopar sigui el principal àpat del dia, això t'hi acostumes.
I pel que fa al clima, per exemple, quin temps fa a la ciutat de Detroit?
Mira, enguany hem arribat un parell de vegades, i quan dic vegades no vull dir allò durant una hora, sinó durant bastant temps, a 25 sota zero. Jo me'n recordo que la meva àvia, pobra, el primer any que hi vaig anar també va ser un hivern així dur, el 2006, i me'n recordo quan vaig venir aquí, li explicava això, i l'àvia em deia, més de 15 sota zero ja tant li fa. Us asseguro que no. Us asseguro que com més baixa...
El cos ho continua notant.
Sí, 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 sí. Allò no pot sortir fora. O sigui, de fet, ens van aconsellar que no sortíssim a fora perquè és que se't congela tot. Allò, notes, allò, si toques el nas, quan surts a fora aquesta temperatura, així t'apretes el nas i se sent crec, 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 perquè s'està congelant per dins ja.
Clar.
O sigui, fa gràcia, diríem, però...
Viureu segur que no en fa tanta.
Va ser, aquest hivern ha sigut molt dur. I llarg, molt llarg. L'última gelada la vam tenir, em sembla, al maig, a principis de maig.
I a l'estiu, quines temperatures hi ha?
I a l'estiu, allà, per mi, hi ha dues èpoques de l'any que són les meves preferides allà, que és la primavera, perquè després de l'última nevada, o sigui, tornar a veure verd és una experiència... Sents la primavera. I quan veus allò, el verd que surt entre la neu, dius, ostres, ara sí, no?
Està canviant l'estació.
I veus allò, l'explosió, diríem, de la vida, no? De la natura que reneix. I és veritablement una experiència. De fet, allò, spring, la paraula spring en anglès, spring també vol dir allò, saltar, no? I és veritablement això, no? És la sortida del verd entre el blanc i el gris, perquè clar, al cap de no sé quants mesos de neu i gel, la neu ja no és aquella neu bonica, allò dels primers dies quan tothom fa les fotos, o sigui, ja és allò, aquella barreja de sal, gel, neu. I l'altra època de l'any que m'agrada molt és la tardor. A Michigan és un dels llocs coneguts, de fet tot el que és el nord-est dels Estats Units és famós, els boscos canvien les fulles de color, però no cap a un marró que es mor i cau i ja està, sinó cap a un vermell, groc, i aquesta època que normalment, clar, depèn dels anys, això passa cap a finals de setembre, principis d'octubre, és espaterrant. Uh-huh. O sigui, allò, faries foto a qualsevol arbre que trobes pel carrer. Llavors, si vas una mica més cap al nord de l'estat, que ja són boscos i així, és impressionant. Uh-huh. És una època impressionant. A l'estiu, em preguntaves també si feia calor, a l'estiu tenim un parell de setmanes normalment que fa moltíssima calor.
Per anar acabant, voldríem fer-te un petit qüestionari, uh-huh. Així en preguntes més curtes, per acabar que ens expliquis la teva experiència americana. Com defineixes les Borges Blanques a la gent que no la coneix?
Clar, els dic que és un poble a l'àrea de Barcelona. Ja ho sé que fa molta gràcia això que digui que és a l'àrea de Barcelona, però clar, has de buscar, quan vols definir el lloc d'on ets, busques el referent. Clar, has de connectar amb el que saben ells, i ells no saben, moltes vegades Catalunya, sí que n'hi ha que ho saben, però el que coneixen és Barcelona. De manera que això, que ho sapigueu, que les Borges és un poble de l'àrea de Barcelona.
I què t'agradaria que Detroit tingués de les Borges Blanques?
Ja ho sé que són coses molt tontes, eh? Però la fruita i allò, tenir productes tan a l'abast, diríem, de menjar. No, és una de les coses que trobo més a faltar.
I què t'agradaria que les Borges Blanques tingués de Detroit?
Que les Borges Blanques tingués de Detroit? No ho sé, suposo allò que una mica més cosmopolita, ens aniria bé, suposo, també, no? De... Clar, òbviament és una qüestió de mida, també. Clar, estem aquí comparant, no? Si comparem l'àrea de Detroit o Ann Arbor, així, no? Allò... Però el que deia abans, no? una mica més oberts i no tenir tants prejudicis. Trobo que tenim molts prejudicis.
Quin lloc consideres casa teva? Detroit o les Borges Blanques?
Ostres, aquesta pregunta és curiosa i sempre en parlem amb els amics. Als Estats Units, o sigui, als Estats Units, quan pregunten a qualsevol persona d'on ets, la resposta és on vius. Llavors, si vols més informació, li dius, però originàriament soc de no sé on. Però nosaltres al revés, no? Aquí quan et pregunten d'on ets, dius, soc de les Borges Blanques, però vic a...
És a la inversa.
Clar. És... No ho sé, podríem dir... Puc dir que em sento a casa als dos llocs?
Recomana'ns algun plat típic del lloc on vius, alguna recepta que has incorporat a la teva vida des de que vius allí.
Com sabeu, la cuina americana no és allò la més exquisida del món, o la més refinada, però hi ha una cosa que sí que m'agrada, i potser és més pròpia del sud dels Estats Units, que són allò, les costelles de porc així a la barbacoa, però allò que ho fan amb salsa barbacoa i adobada, allò ben feta, és molt bona. I a Detroit, per cert, si algun dia visiteu Detroit, hi ha un lloc que és el lloc millor per barbacoa, que es diu Slow's Barbecue. No us ho perdeu.
Moltes gràcies per la recomanació. I quina tradició o costum t'ha sorprès més dels Estats Units o de la zona de Michigan?
Tradició. Una tradició que crec que als Estats Units tothom segueix i és independentment d'on siguin i que té una voluntat així molt integradora en la societat americana és el Thanksgiving, l'acció de gràcies. És un dia que et convida, allò, totes les famílies es reuneixen, però allò, faran el que sigui perquè no et quedis sol. I a mi que això és una cosa que em va xocar el primer any i que després entens, no?
És a dir, quan tu encara no tenies família allí i estaves com un estudiant, tenies ofertes dels teus
allò,
amics.
Sí, amics o... Jo, per exemple, el primer any vaig anar amb la família del meu professor, no? Allò, fins i tot és així una... És una festa allò que diríem que trenca una mica barreres allò amb el teu professor doncs a casa seva, allò que dius, ostres, doncs sí, allò, els dos estudiants que érem de fora, un noi de Costa Rica i a mi ens va convidar a casa seva, no?
Doncs, Oriol, moltíssimes gràcies per aquest relat que ens has fet de la teva experiència. Ens has pogut transmetre moltes curiositats i ens hem fet una idea de la teu dia a dia a Michigan. Doncs moltes gràcies i fins a la pròxima.
Molt bé, gràcies a vosaltres.
De res.
Fins una altra.
She calls, don't send.